Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, en què els núvols aniran guanyant terreny. Al final d'aquest dimecres ja arribaran les precipitacions que generalitzaran durant la matinada i matí de dijous.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
En termes de promoció del territori, sovint es parla del concepte Costa Brava Pirineu de Girona. Aquest binomi indestriable fa que quan arriba la temporada d'hivern, en aquest programa ens fixem de tant en tant en el que passa a la muntanya, que, a més de font de riquesa, és un dels llocs d'oci preferits també per la gent de l'Empordà que puja a pistes. Fet aquest preàmbul, aquesta setmana hem conegut la notícia que un estudi que s'ha publicat recentment adverteix de la pèrdua de la meitat de la neu al Pirineu l'any 2050 i l'escurçament d'un mes de la temporada de neu. Tot plegat com a conseqüència del canvi climàtic, o de l'escalfament global, millor dit. No cal dir que això és una tragèdia absoluta pel nostre país i pel món en general, que veu impertèrrit com aquest escalfament global avança sense que s'hi faci res de manera efectiva, immediata i, sobretot, dràstica. En tot plegat, però, hi ha una derivada que em té a cavall entre la sorpresa i un punt d'indignació, que és la interpretació feta en clau estrictament econòmica que se'n fa d'aquesta notícia. Ahir, per exemple, al Telenotícies Comarques de TV3, les declaracions que es recollien al voltant d'aquesta notícia no anaven en la línia de destacar el desastre que se suposa des del punt de vista mediambiental, sinó que afirmaven amb certa resignació que davant de la pèrdua de neu s'hauria de buscar noves fonts d'atracció de turistes, que bé podrien ser la gastronomia o la bicicleta de muntanya. És evident que l'economia d'un territori s'ha de reinventar perquè la gent que hi viu en pugui seguir vivint. Però aquesta mena de pilota endavant, aquest ja farem a mesura que ens ho trobem, sense destacar el problema gegantí que suposa l'escalfament global, és com posar una tireta en una ferida que necessitaria cirurgia i molts punts de sutura. I el pitjor de tot, no sembla que enlloc se n'acabi de tenir consciència de tot això. Són les 8 del matí, 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, transmet en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot l'equip de l'emissora que està a punt per explicar-vos les notícies més destacades del dia a casa nostra. Aviam, tornem-hi, ara. Ara sí. Notícies que us avancem en forma de titulars i ara amb en Gerard Tascat us expliquem que Palamós ha aprovat de manera oficial la recollida selectiva juntament amb altres novetats. Gerard, bon dia.
Bon dia. La modificació del contracte de residus implementa accions que han funcionat aquests últims anys a l'acord. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient a Palamós.
El que es fa és portar ple coses que s'han anat fent durant el 2017 i el 2018, que veiem que ens han donat bons resultats.
El cost de les novetats arribarà als quasi 75.000 euros.
I ahir a la tarda va començar a asfaltar un tram de la Ronda de l'Est de Palamós. I avui seguim, Eugènia.
Hola, bon dia, Miquel. Exacte, i s'allargarà fins divendres. Comporta diverses restriccions al trànsit, però totes amb alternatives. Ho comentem de seguida.
Doncs de seguida ho comentem, com també comentem les novetats amb el tema de la gestió del menjador de l'escola Guillem del Montgrí de Torroella. El recurs que va presentar l'AMPA ha estat rebutjat, Eugènia.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l'ha rebutjat per manca de legitimació i representació, entre d'altres raons. El recurs que va presentar particularment tres mares i un pare tampoc s'ha admès.
I a les 8 i 4 minuts... també us expliquem que els jutjats de Sant Feliu es van despertar amb excrements a la porta. Judit Saez, bon dia.
Així és, aquesta ha estat l'última reivindicació de l'organització, que per cert també es va desenvolupar a altres municipis del territori català. Figueres, Santa Coloma de Farners, Granollers, Manresa, Gandesa i Solsona. Doncs els membres del CDR han optat per penjar a la xarxa fotografies del resultat.
Doncs també ampliarem aquesta notícia d'aquí uns minuts al Supermatí d'avui, en el qual també tindrem temps per la informació esportiva. I és que Jordi Gamito és campió de l'Everest Trail Race. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia, Miquel. El corredor de Platja d'Aro s'ha convertit en el primer participant occidental en proclamar-se campió d'aquesta cursa.
Notícies que us avançarem al llarg d'aquest Supermatí d'avui. que, com sempre, s'acabarà amb un repàs a les activitats culturals més destacades de casa nostra. I avui parlarem de moltes coses, però entre d'altres, l'activitat cultural passa pel Parc dels Estanys a Platja d'Aro, Martí.
Bon dia, Miquel. Al parc hi trobarem 15 escultures de gran format que ens deixaran fascinats amb el seu primitivisme i també amb la seva vessant escultòrica.
I a les 8 i 5 minuts, pendents de l'estat del cel, que ja que sembla que arriben pluges, Albert Aparicio, com plourà?
Bon dia. Aquest dimecres ve marcat per l'augment progressiu de nuvolositat. Cap a final del dia ja es poden produir alguns ruixats d'intensitat feble i entre aquesta nit i matinada i durant el matí de dijous les precipitacions seran més generals. La temperatura ambiental no presenta gaires canvis i en tot cas la temperatura màxima pot quedar una mica més baixa respecte als dies anteriors. Demà serà un dia dominat pels núvols i ruixats que tot i ser més probables pel matí es poden extendre i durar fins a finals del dia.
Doncs demà serà dijous i divendres estarem encara més pendents del cel perquè divendres aquesta casa emetrà un programa especial en directe des de l'aparcament del Puig de les Basses, de la presó del Puig de les Basses de Figueres, amb motiu dels sopars grocs que se celebren per reivindicar l'alliberament de la Dolors Bassa i de la resta de presos polítics. Per tant, dèiem, estarem molt pendents del cel. En principi, l'Albert ens va dient que no ha de ploure en el moment d'emetre aquest programa, que podria ploure una mica el divendres al matí, però que a mesura que vagi avançant el dia, els núvols acabaran desapareixent. Però, com dèiem, seguirem estant pendents de la previsió que ens diu, que ens dona l'Albert Aparicio en aquest mateix programa. 8 i 6.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Les 8 del matí i 7 minuts, anem cap a Palamós. El plenari de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat aquest dimarts al vespre l'ampliació del contracte de neteja. Aquesta ampliació porta millores al contracte actual, com per exemple la recollida porta a porta del municipi, una acció que ja s'ha fet durant el curs 2017 i 2018 amb molt bons resultats. La idea del govern municipal és afegir aquesta recollida selectiva al contracte, Gerard.
Però la modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges no només inclou la recollida selectiva. Des del consistori de Palamós s'han afegit novetats com la recollida de la poda a domicili un cop per setmana. Juntament amb la poda també es recolliran els objectes voluminosos, però aquests fins a 5 vegades setmanals. Aquestes novetats, però, ja s'han estat portant a terme a Palamós, però ara s'han volgut fer oficials. Això ho explica Xavier Llobedes, regidor de Medi Ambient al municipi a Ràdio Capital, minuts abans d'entrar al ple municipal.
És una revisió del contracte i el que es fa és aportar ple coses que s'han anat fent durant el 2017 i el 2018, que veiem que ens han donat bons resultats, pues el que volem és que s'aprovin i siguin permanents. Perquè fins ara, quan ho fèiem, érem extraordinaris.
La proposta del govern ha quedat aprovada pel plenari de Palamós. Això vol dir que a partir d'ara el contracte de neteja també incorporarà una escombradora durant els diumenges a la zona de restauració i comerç. Aquest servei anirà complementat d'una escombradora i un paó durant 6 dies a la setmana, durant tot l'any. Altres novetats són la neteja de les voreres i dels contenidors durant l'estiu, com també la neteja al passeig del mar i de la fosca. Finalment, la proposta del govern també ha previst l'adquisició d'un nou vehicle per la flota i de reconstruir l'illa Margent cremada recentment. Encara que el govern hagi inclòs diverses novetats, la xifra del contracte també augmenta. A partir d'ara es pagaran uns 75.000 euros anuals, més, com ha defensat el regidor Lloberes a Ràdio Capital.
Gràcies, Gerard Escaig. Són les 8 del matí i 9 minuts. De seguida tornem.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
8 i 10 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'entrada als jutjats de Sant Feliu de Guíxols estava bloquejada per una muntanya de fems. El motiu d'aquesta notícia, una protesta del Comitè de Defensa de la República en contra de la justícia espanyola, Judit Saez.
Així és, aquesta ha estat l'última reivindicació de l'organització, que per cert també es va desenvolupar a altres municipis del territori català. Figueres, Santa Coloma de Farners, Granollers, Manresa, Gandesa i Solsona. Doncs els membres del CDR han optat per penjar a la xarxa fotografies del resultat. A Twitter s'han vist imatges de les portes de les institucions amb fems, bosses d'escombraries, cartells i pancartes, la majoria acompanyades de textos en contra del sistema jurídic espanyol. Ressalta l'eslògan de la protesta "Quina merda de justícia", però també altres missatges com "A què fa olor la justícia espanyola" o simplement emoticones de caques. Aquesta acció sorpresa és una reacció davant les actuacions de la justícia espanyola per part del CDR, que als seus perfils en les xarxes socials han concretat algunes mesures amb les que estan en desacord. Per exemple, denuncien les sentències de les hipoteques, els desnonaments, la penalització de la llibertat d'expressió o la persecució de l'independentisme, entre d'altres.
Doncs déu-n'hi-do, quina protesta més efectiva. Anem a Torroella, perquè us hem d'explicar que el recurs que va presentar l'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí perquè poguessin seguir amb la gestió del menjador ha estat rebutjada, però volem saber per què, Eugènia.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que és l'òrgan que ha rebutjat el recurs, ha dit que no s'ha admès per manca de legitimació i representació tant de l'associació com d'uns pares que particularment també van presentar el recurs i que també ha estat rebutjat. A més, també diuen que van rebre el recurs 5 dies després del límit establert, encara que l'AMPA va entregar la informació a la Generalitat de Girona dins el termini. L'AMPA està valorant ara si posar un recurs contenciós administratiu contra aquesta decisió del TSJC.
Gràcies, Eugènia. A més, aquesta és una comèdia que ja fa temps que dura i ja hi ha certa reivindicació, hi ha molta reivindicació, de fet, a Torroella, per tal que els pares, a través de l'AMPA, puguin seguir fent càrrec de la gestió del menjador, sota la consigna de qui millor que els pares pot alimentar els alumnes de l'escola. Sol ambient de les obres que es fan a Palamós, i és que des d'ahir la tarda es va començar a asfaltar un tram de la Ronda de l'Est que seguirà tancada fins divendres i s'aprofitarà per asfaltar un tram del camí de l'església de Sant Joan. Què provoca tot això pel que fa al trànsit, Eugènia?
Doncs fins divendres la ronda estarà tancada al trànsit, excepte els trams de l'avinguda d'Àngel Guimarà al carrer de la Rutlla Alta, i la carretera de la Fosca i el carrer de la Roqueta també estaran oberts per garantir l'accés a la zona hospitalària. La resta de circulació, d'altra banda, es desviarà per la carretera de la Fosca, que connectarà al port amb la carretera C31. A banda d'això, pel que fa al procés d'asfaltació, es tracta d'un tram deteriorat de 300 metres que hi ha entre el carrer Roqueta i el camí vell de la Fosca. Es tracta d'unes obres que es fan gràcies a l'acord que va arribar a l'Ajuntament de Palamós amb Ports a la Generalitat, que en paguen el 60% perquè és per aquí per on entren i surten les mercaderies del patrimoni palamosí. El cost total és de 90.000 euros i després del tram, que ja es va fer l'any passat i el d'aquest any, està previst acabar l'últim tram l'any vinent.
I els Mossos d'Esquadra van denunciar la setmana passada un home per conduir a 172 km per hora en un tram de la C31 limitat a 80 km per hora. Això va passar a l'autovia al seu pas per Mont-ras, quan l'home viatjava en direcció a Palamós. L'home, que té 51 anys i és veí de Pals, se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària perquè la seva velocitat és penalment punible, segons han informat els Mossos en un comunicat. Els fets van passar la tarda del passat 24 d'octubre durant un control de velocitat que es va muntar al quilòmetre 329 de la carretera al terme municipal de Mont-ras, en sentit Palamós. Durant l'operatiu, els agents van detectar un turisme que circulava, com dèiem, a 172 km per hora en aquell tram, on la velocitat està limitada a 80. Els agents no van poder aturar el vehicle i identificar-ne el conductor, i el grup de recerca i documentació va buscar-lo. El denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia en el moment en què se li demani. I ara mateix falten res, segons perquè sigui un quart de nou del matí.
16 de novembre. A 8:45 del vespre, Ràdio Capital emetrà en directe un programa especial. Des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres, en suport a la consellera Dolors Bassa, empresonada des de fa un any, i el moviment social que cada setmana es reuneix als sopars grocs per demanar-ne l'alliberament. Segueixo en directe a través de Ràdio Capital, radiocapital.cat, Facebook Live o vine a viure'l en directe allà mateix. Nosaltres hi serem i tu no hi pots faltar.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà i Extra FM Costa Brava i també Ràdio Bisbal, a punt per la informació esportiva. I quan diem a punt, ens referim a un apunt, no que estiguem preparats, però ens referim a un apunt perquè el dilluns informàvem del lideratge de Jordi Gamito a l'Everest Trail Race quan faltaven només dos dies perquè s'acabés. Doncs finalment, el corredor de Platja d'Aro s'ha proclamat campió de la cursa amb un total de 21 hores i 43 minuts. Laia Bodro.
Jordi Gamito s'ha convertit així en el primer corredor occidental en guanyar l'Everest Trail Race. El platjarenc ha completat les 6 etapes en 21 hores i 43 minuts, després de guanyar les 4 primeres etapes i mantenir la distància en les dues últimes. El podi l'han acompanyat en segona posició el madrileny Sergio Arias i en tercer lloc el català Joan Soler, guanyador de l'última etapa.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Estem pendents de parlar amb Xavier Albertí, que és el president de la DO Empordà, però encara tenim temps per fer un repàs, un cop d'ull, a l'actualitat d'àmbit general, per saber una mica tot allò més destacat que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món. El govern xifra en 1.800 milions d'euros l'afectació econòmica de l'article 155 en el seu pressupost i l'impacte directe en 130 milions. L'executiu destaca l'informe sobre els efectes de l'aplicació de l'article que els Mossos no van poder accedir als fons reservats amb els quals es finançava la lluita antiterrorista al Balejide.
El comissionat de la presidència per al desplegament de l'autogovern, Pau Villòria, va explicar l'informe sobre els efectes del 155 durant la roda de premsa al Palau de la Generalitat ahir al migdia. Posterior al Consell Executiu, acompanyat de la portaveu del govern, El Sartadi.
Carles Puigdemont estaria absolutament disposat a ser el número 2 de Junqueras a les eleccions europees. L'expresident diu que una llista al Parlament Europeu que també inclués a la CUP tindria un potencial invencible.
Si hi hagués una llista conjunta, jo crec que el lideratge de l'Oriol Junqueras és indiscutible aquí.
Però això no hi serà.
I no ho sabem si hi serà o no. Nosaltres hem d'intentar fer-ho. El nostre objectiu és posar les coses fàcils. Jo no vull ser candidat a les europees.
No?
L'única manera que seria candidat, l'única opció que fos candidat seria que anés de número 2 de l'Oriol Junqueras. L'única.
Vostè estaria disposat a anar a número 2 d'Oriol Junqueras?
Absolutament, no. Però vull dir que no n'hi ha una altra.
En aquest sentit, tampoc no ha descartat que pogués anar de número 3 l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, i ha dit que tots junts tenen una potencialitat invencible.
I un inspector de la policia espanyola admet que hi havia un centre de comandament l'1 d'octubre, però no diu qui en formava part. La gent defensa l'actuació per l'actitud hostil de les persones congregades als centres i justifica un cop de porra a la cara d'una dona.
Així ho ha explicat l'advocat d'Iridia Andrés García Berrio després de les declaracions com a investigats ahir d'un inspector, un subinspector i dos agents que van actuar a les escoles Mediterrània, Pau Claris i Pia de Sant Antoni. L'inspector en cap ha defensat l'actuació policial i ha afirmat que s'enfrontaven a un mur humà i que es van trobar amb l'actitud hostil de les persones congregades als centres.
Un quart i cinc minuts de nou. Aquests que esteu escoltant són els Bastille, que... Vaja, els esteu escoltant en la cançó que, amb la qual els vam conèixer i es van fer famosos a tot el món, aquesta cançó que es diu Pompeii. But if you close your eyes... I us en parlem perquè el Festival Cruïlla arriba a la desena edició, que tindrà lloc del 4 al 6 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, i ja ha començat a confirmar els primers noms, Marc Clapés.
Kylie Minogue, Bastille i Garbage són els primers caps de cartell d'un dels festivals més eclèctics del panorama musical, i que enguany coincidirà, per dates, amb altres festivals com el Canet Rock o el Vida. El Cruïlla també ha confirmat els noms de Lil Demi o DJ Amable, entre d'altres formacions. Els primers 1.000 abonaments a preu reduït ja es poden adquirir al web del festival.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
És un quart i mig de 9 del matí. Us ho avança Ràdio Capital. La DO Empordà tanca la barema 2018 amb un augment de producció del 12% respecte a l'any passat i d'un 13% en comparació a la mitjana de la darrera dècada.
Supermatí.
Els viticultors empordanesos han collit un total de 9,7 milions de quilos de raïm que han entrat als cellers en un estat sanitari, sembla que excel·lent. I per conèixer una mica més de detalls sobre aquesta qüestió, parlem amb el president de la DO Empordà, que és en Xavier Albertí, el que saludem ara mateix. Senyor Albertí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Albertí, dèiem, s'ha produït un augment del 12% respecte a l'any passat. Com s'explica aquest increment?
Bé, les condicions han sigut favorables, no? S'ha produït la simbiosi ideal d'una bona quantitat i una bona qualitat. No hi ha hagut incidències remarcables. L'any passat, dintre tot, va haver-hi algun fet puntual que va afectar en alguna zona de pedregades, de glaçades, fora de temps. I aquest cop no, vull dir, hi ha hagut un excés de pluja, cal dir-ho, però no fins al punt tampoc de produir doncs, cap malura i en definitiva doncs, el raïm ha arribat a bon port.
Mm-hmm. Deia vostè que hi ha hagut un excés de pluja i és cert que ahir explicàvem també que aquest és un dels anys amb més pluja dels últims anys. En què li afecta, per la gent que no ho sap, en què li afecta quan plou molt el fet que el raïm tingui més o menys qualitat?
Depèn del moment en què es produeix, però evidentment doncs, dificulta més la maduració i després portat a un extrem, que això s'ha donat en altres zones encara més plujoses o menys tramuntana doncs, que la nostra, perquè nosaltres el que ho arregla molt el tema de la pluja doncs, és l'efecte del vent, si és molt persistent també pot produir determinades malures, o sigui, determinats fongs, concretament doncs l'oïdi, per exemple, que bé, doncs que acaba doncs malmetent la collita.
Escolti, ara que parla vostè de fongs i de malalties, a mi sempre m'ha fet gràcia una cosa de les vinyes, que és que moltes d'elles tenen al principi de cadascuna de les rengleres o de les regues de ceps, hi ha plantat un roser. Això per què és? Té una funció estètica o té alguna altra funció que va una mica més enllà?
Sí, evidentment la funció estètica també la té, però amb origen doncs sí que és, efectivament doncs és per poder comprovar doncs amb els rosers doncs que no intervingui doncs cap animal, no? que estigui atacant la vinya, perquè és molt més sensible i té una mica aquesta funció.
Són com el sensor, un sensor que dona l'alerta, no? A possibles,
exacte,
a possibles problemes.
Exacte, un sensor especialment singular i atractiu, sí. Uh-huh.
Escolti, dèiem, hi ha un increment de producció respecte a l'any passat. Això significa que es produiran més ampolles de vi?
Bé, avui en dia, jo diria que per sort, la barema influeix, perquè tenim la sort d'estar amb una ADO que pràcticament doncs, tot el vi ho fem embotellat, amb la qual cosa doncs, ens condiciona. Per exemple, fa 2 anys vam tenir una collita molt baixa i ho va notar. Però, en definitiva, el que més mana doncs, és la demanda. Eh? El que es tira és la demanda. Hi ha una part de vins de criança, per tant, que venen d'altres anyades. Uh-huh. Per tant, la barema, evidentment, al final doncs, acaba sent determinant, però fins un cert punt. Potser doncs, fa molts anys, quan es venia un vi a granel, un vi jove, doncs, si tant com n'hi havia, doncs, es servia, si n'hi havia més, si n'hi havia menys. Ara està regulat una mica diferent, perquè ja dic, el fet de la criança, doncs, d'alguna forma, ho dilata en el temps i el que mana més és la demanda.
Senyor Albertí, fa un temps, de fet a principis d'aquest any, explicàvem en aquesta emissora que a la DEO Empordà s'estava arribant als límits de la producció per una limitació de plantacions que, si no recordo malament, era de l'1%, vostè m'ho rectificarà això, això és així i en quin estat està realment? És a dir, hi ha un límit al qual s'hagi o es pugui arribar en funció del número d'hectàrees que es planten? Es poden arribar a plantar més hectàrees o no?
Sí, el que passa és que és un tipus de plantació doncs, que està regulada. Fins fa doncs, cosa de 3 anys hi havia una fórmula diguem-ne, de compra-venda de drets, que es deia, que es podien traslladar, però que en tot cas els havies d'adquirir, no era una plantació lliure. I ara doncs, hi ha una regulació a nivell europeu, la OCM, que afecta diguem-ne, a tots els estats. El que passa que cada estat ho regula d'una manera una mica diferent, i a nivell d'estat espanyol considerem que ho centralitza amb accés, que determina un creixement limitat. O sigui, el que no es vol és que es creixi d'una manera indefinida. Llavors, aquesta referència de l'1% sí que vindria a ser doncs, el creixement màxim que s'admet a nivell de l'Estat. Uh-huh. I a la pràctica això es tradueix en que aproximadament, amb l'experiència d'aquests últims anys, es concedeixen la meitat doncs, de la superfície sol·licitada. És una dificultat.
Disculpi, la meitat, o sigui, és a dir, em diu que hi ha un 1% de limitació, és a dir, un 1% del màxim del territori pot ser ocupat o plantat per vinyes, i vostè diu que d'aquest 1% n'hi ha un màxim de la meitat perquè l'Estat no concedeix més capacitat de plantar, és així?
No, seria exactament, potser és una mica complexa. No seria un 1% del territori total, no. O sigui, sobre la superfície existent avui, sí. La superfície que hi pugui haver en tot el territori de l'Estat de vinya, sí. El que sigui, es pot incrementar, bueno, sense comptar el que es pugui decrementar, perquè també hi ha gent que arrenca, no és el cas de l'Empordà, però hi ha, poden haver-hi moltes zones doncs, en retrocés, possiblement fora de Catalunya, doncs, que poden estar traient vinya. A banda del que es pugui treure, de nou, en principi, el màxim global de l'Estat és un 1%. Vale. Aquest, diguem-ne, és la regulació que hi ha. Llavors, aquí el que es demanava és que a nivell català, doncs, que per sort ara estem en una tendència doncs, una mica més positiva, doncs, en fi, que es descentralitzés d'una mica doncs, l'assignació d'hectàrees, i de moment no és així. Tampoc direm que ara hi hagi un problema tant de bo gravíssim i que es demani 10 vegades més del que es concedeix, no? Bé, en tot cas es concedeix la meitat, que ja és una llàstima, no? Però també ens agradaria que a banda d'aquestes limitacions oficials que són excessives per la nostra circumstància, també la gent encara s'animés més a fer-ho.
Uh-huh. I en quin punt està la DEO Empordà des del punt de vista d'assoliment d'un possible sostre? Dic d'una altra manera, quin marge de creixement hi ha en número d'hectàrees de vi a casa nostra?
No, vull dir, gradualment ho podem anar fent, el que passa que sempre haurem de lluitar una mica contra aquesta regulació, però, esclar, sobre el terreny d'espai per cultivar, doncs encara en queda molt, no? Sempre donem la referència, encara que sigui molt llunyana, que abans de la filoxera, que és el que va, doncs, delmar, diguem-ne, gran part doncs, de la vinya que hi havia, però si parlem doncs, un segle enrere, hi havia 20 vegades més de vinya que ara, o sigui, multiplicat per 20. Vull dir,
20 vegades més vinya,
Déu-n'hi-do. 20 vegades. La vinya podria ser encara molt més visible, hi ha molts terrenys a l'Empordà, que bàsicament són aptes a això, ahir i avui doncs, per vinya i olivera, per cultivar. El que passa que bé, darrere de la vinya doncs hi ha tot una feina, un compromís i tampoc és fàcil, no?
Escolti, nosaltres que som a l'Empordà, però som al Baix Empordà, jo, si em permet, observo una gran diferència entre el número de cellers i el número de vinyes que es veuen a la zona de l'Alt Empordà i a la zona del Baix. No sé si això té alguna explicació més enllà de la voluntat dels cellers d'implementar-se aquí o allà, però no sé si hi ha alguna explicació addicional a aquest fet.
Tot té una explicació històrica i potser tampoc ho diria amb prou rigor, però bé, és evident, per una part, doncs, que la banda de l'Alt potser sempre ha sigut més apta, ha sigut una zona encara més de secà que no pas al Baix, que pot ser una mica més mixta, i probablement doncs, això va fer que després de la filoxera a l'Alt Empordà passés un fenomen que no va passar en el Baix, que és l'agrupació en cooperatives. Es van agrupar en cooperatives, això els va donar doncs, una certa solidesa durant molt de temps, que ha perdurat fins avui, que encara en queden algunes, mentre doncs, que al Baix, que possiblement les explotacions ja eren més petites, fora de la zona de Calonge i així, que es poden una mica més notables, van mantenir com petites explotacions aïllades, que és com han arribat fins avui. Uh-huh. Per tant, jo diria que és una cosa que ve de lluny, que ja sempre doncs, a l'Alt hi ha hagut més que al Baix, però possiblement això s'hagi accentuat més, perquè mentre que l'Alt s'ha entrat doncs, més en el món de la comercialització empresarial, en el Baix, doncs, menys. Ha tingut un caràcter més domèstic, tot i que des de fa també més de 10 anys estan integrats dintre la pròpia Déu Empordà i hi ha uns quants cellers, i precisament els últims són d'aquesta zona.
Hi ha alguna cosa que es pugui fer des de la DO per intentar, no sé si revertir, però com si més no equilibrar aquest factor?
Nosaltres el que procurem amb sintonia, diguéssim, amb la delegació doncs, d'Agricultura de la Generalitat és estar molt atents, sobretot, a que no s'arrenqui cap vinya vella, que avui en dia és un patrimoni. No està passant, però bé, pot arribar a passar en algun cas. Havia passat molt anys enrere, no? Això està alerta, doncs, perquè per sort avui en dia doncs, hi ha qui li pot interessar això. O sigui, per tant, doncs, que no disminuïm de vinya per un costat. A l'hora d'incrementar-ho no està ben bé als nostres mans, però sí que almenys mirem de donar el màxim de facilitat, no? Facilitat, si més no, formals, tot l'assessorament possible. No fa massa, fa uns mesos, doncs, internament, vam editar doncs, un fulletó per descriure tot aquest protocol que no és senzill doncs, de sol·licitud de noves hectàrees, sobretot per gent nouvinguda amb el sector, no? Que ho tingués més fàcil. I per descomptat, i la ràdio doncs, també serveix per fer-ho, tot i saber doncs, que no és tan fàcil com anar a plantar, m'imagino. Yeah. Doncs blat, per dir-ho així, no? que pràcticament només deu caldre doncs, disposar d'un terreny rústic. Aquí és més complex, però tampoc ens hem d'espantar, i qualsevol persona doncs, que es vulgui animar a fer-ho, o un viticultor ja existent que es vulgui ampliar, ja sap que compta tant amb el nostre ajut i suport com amb el de la delegació, sigui de l'Alt o del Baix Empordà, doncs d'agricultura.
A tot això, un 35% dels vins de l'Empordà han estat puntuats a la guia Penyín, assolint la categoria d'excel·lent, que això és entre 90 i 94 punts. Quin factor tenen aquest tipus de guies a l'hora de a l'hora de condicionar la tria d'un vi per part de la gent? No sé si això ho tenen una mica controlat.
Bé, crec que és un estat d'opinió, Vull dir, en el conjunt, quan tant a nivell de celler com a nivell de DO doncs es van repetint amb una certa persistència doncs uns bons resultats, que de fet és al final jo crec que és el que és més vàlid, perquè si és puntual doncs pot ser allò una flor d'estiu, no? Un fet més casual, però quan això repeteix a la via Penyina, repeteix en el binari, en fi, amb una certa assiduïtat, doncs crea, crec jo, un estat d'opinió favorable envers aquell celler que surt més destacat o envers aquesta DO, en aquest cas l'Empordà. Puntualment sí que hi ha aquella persona escrupolosa que va amb la guia sota el braç i que s'ho anota, però en general no és així, perquè fins i tot els experts jo crec que saben que hi ha un factor d'atzar, sense voler menys tenir ni molt menys els concursos, que estic segur que tots es fan amb el màxim rigor, però l'atzar juga, no? Però esclar, quan tu tens un vi que de 6 vegades, doncs 4 surt bé, doncs senyal que alguna cosa hi ha, i és el que més o menys ens passa d'una manera molt evident, doncs, en el binari, per exemple, en el concurs de vins de Catalunya, doncs amb la Dio Empordà.
Escolti, senyor Albertí, m'envien un missatge per WhatsApp, una persona de l'equip em diu: no es pot fer res perquè els vins que al supermercat valen 8 euros al restaurant no en costin 16?
És un altre tema que no... Escolta, ja ens excedeix una mica. Personalment, doncs, penso que és una bona pràctica la que segueixen alguns restaurants, que en comptes d'aplicar-hi un percentatge, diguem-ne, proporcional, és a dir, que el de 8 en val 16, per simplificar.
Sí, sí, sí.
I el del 16 en val 32, doncs el que miren és d'aplicar-hi només un marge fix, no? Uh-huh. Amb la qual cosa, doncs, el vi car no s'encareix tan excessivament. Jo crec que és una pràctica que es va implantant en algun comerç i en algun restaurant, fins i tot hi ha restaurants que tenen botiga paral·lela i els pots anar comprant allà mateix. Però clar,
en termes de popularització del consum de vi, potser seria una bona manera, no? Que quan vas al restaurant no et clavin pel vi, perquè és clar, al final en un sopar de 4 persones que t'acabis prenent, m'agrada dir un parell d'ampolles, però vaja, si ens 4 persones aprens 2 ampolles, sortiràs alegre del restaurant. Però vaja, que sabem que és una cosa, un factor que incrementa la factura enormement.
Sí, sí, és cert. Vull dir, jo també com a usuari ho noto, i és veritat, vull dir, a vegades doncs fa mal. Però bé, en fi, hem d'assumir-ho, hem de pensar doncs que realment també al darrere doncs hi ha molta feina per part del restaurador i per part del celler, i que també estem contribuint doncs a la millora doncs del territori, però això no treu. Això no treu que tots plegats hem de fer el possible perquè el vi no es converteixi ni molt menys en un producte elitista, sinó a l'abast de qualsevol butxaca i també de qualsevol generació, no? Que també sempre es diu, doncs, que els joves, que els hi costa més. Doncs. També s'ha de dir que al marge de l'increment que hi apliquin els restaurants, que clar, jo dic que aquest seria una altra part del negoci dintre de l'Empordà, de la manera que tenim molta diversitat de vins, crec que també tenim una gamma àmplia de preus. I ja. Llavors, doncs, en fi, tothom té una mica l'opció de triar, i evidentment no necessàriament el vi més barat és el més dolent, ni molt menys.
Sí, perquè al final, en aquest país que per la seva ubicació, vaja, som un país mediterrani, i aquí el vi, des de l'arribada dels grecs i dels romans, ja ha tingut un protagonisme espectacular. Deia, en aquest país, al final sembla que la beguda típica o històrica sigui la cervesa, quan en realitat la cervesa és un producte del centre d'Europa i el vi és un producte molt mediterrani. I en canvi, en aquest país sembla que el consum habitual sigui més de cervesa que no pas de vi.
És cert, és una gran paradoxa, però actualment els índexs de consum per càpita dels països escandinaus, que no tenen cap tradició vinícola, estan per sobre dels nostres. Uh-huh. És un fet també singular a Catalunya i a Espanya, que no passa, per exemple, en altres zones vinícoles com són França o Itàlia o Portugal, que tenen uns índexs més alts. Són així una mica especials. És cert també que fa molta calor i que la cervesa és molt apropiada, sobretot a l'estiu, no? Tampoc cal negar-ho, i s'estan fent coses molt interessants en el món de la cervesa, però vaja, ens hauríem de fer mirar una mica. Hem perdut aquest costum doncs de beure vi fora d'àpats, per exemple, que cosa que en altres llocs no és així, és que penso que és molt, molt agradable, i que aquí doncs no ho fem en els bars. No, el vi és gairebé inexistent, amb la qual cosa doncs el vi com a consum diari domèstic doncs també va retrocedint molt, i per tant només queda pel moment dels àpats, i encara d'àpats assenyalats de cap de setmana.
Home, ara em permetrà que faci una mica de proselitisme, però em parlava de vostè de la cervesa com a beguda per refrescar quan fa calor, però ara m'estava imaginant una copeta de mallolet rosat del celler Roig Perals, que ho dic per proximitat perquè la Mariona és amiga meva, però m'estava imaginant en aquest moment, i m'està agradant bastant, la veritat.
Sí, tant. Un vi blanc ben fresquet, doncs és incomparable en qualsevol cervesa. Per això que sí que hem de fer proselitisme. I una altra cosa que hauríem de procurar, això, a part que els restaurants, si pot ser, no carreguin massa en els vins, doncs que els bars, per què no, s'acostumin a tenir a tenir vi, i si pot ser d'alguna manera, doncs, de fomentar l'indres com anem, de demanar-ho, eh? Vull dir, també convido sí, la gent a fer l'experiència, és una cosa que sovint no hi pensem, perquè ja no hem tradit els nostres hàbits, però és que no saps què prendre i acabes, doncs, amb una tònica o una cervesa, doncs segur que si demanes una copa de vi i tens la sort que al restaurant te serveixen un bon dia de l'Empordà, doncs segurament quedaràs més content.
Queda clar. Senyor Xavier Albertí, president de la Déu Empordà, gràcies per atendre'ns i escolti, disculpi l'atracament perquè l'hem trucat just quan estava vostè conduint i per tant l'agraïment és doble.
I ara, molt bé, vosaltres, eh?
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia i sort.
Tens una altra.
Adéu. 5 minuts i seran 8:45. I al Baix Empordà hi passen moltes coses que us hem anat explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui que resumem amb la Laia Bodro. Laia.
El jutjat de Sant Feliu es van despertar ahir amb una muntanya d'excrements a la porta. L'acció va estar reivindicada pels CDR amb l'eslògan Merda de Justícia. Aquesta acció també es va dur a terme a altres municipis de Catalunya. Palamós va aprovar ahir al ple municipal la recollida selectiva. La modificació del contracte implementa accions que han funcionat aquests darrers anys. El cost de les novetats arribarà gairebé als 75.000 euros. També a Palamós es van començar ahir les obres per asfaltar la Ronda de l'Est. En total, s'arreglen 300 metres que van des del carrer Roqueta fins al camí vell de la Fosca. La ronda romandrà tancada fins divendres. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic rebutja el recurs presentat per l'AMPA de Torroella per la gestió dels menjadors, al·legant manca de legitimació i representació. També ha rebutjat un altre recurs presentat per quatre pares. Denunciat un conductor per conduir a 172 km per hora en un tram de 80. El cotxe va ser enganxat per un radar a la C31 a l'altura de Mont-ras. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària. I en esports, Jordi Gamito es proclama campió de l'Everest Trail Race i es converteix en el primer corredor occidental en guanyar aquesta cursa. El platgerenc ha completat les 6 etapes en 2 hores i 43 minuts.
Divendres 16 de novembre, a 8:45 del vespre, Ràdio Capital emetrà en directe un programa especial des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres, en suport a la consellera Dolors Bassa, empresonada des de fa un any, i el moviment social que cada setmana es reuneix als sopars grocs per demanar-ne l'alliberament. Segueixo en directe a través de Ràdio Capital, radiocapital.cat, Facebook Live o vine a viure'l en directe allà mateix. Nosaltres hi serem i tu no hi pots faltar.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Com esteu vosaltres, bé?
Doncs mira, nosaltres bé, aquesta setmana dormint poc, perquè estem embolicats amb això d'aquest programa del divendres i estem aquí sí. I vinga.
Sí, però, que bé. Me l'haureu d'explicar bé, ja te trucaré més tard.
És veritat, ara, de fet, estic acabant de recordar que em vas enviar un WhatsApp i que no te'l vaig contestar.
Bueno, ja ens posarem al dia.
Doncs, va, sí.
Tranquil.
Disculpa, eh?
Tranquil.
Va, la Teresa Calabús, la responsable de llibreria El Cucut de Torroella, que cada dimecres ens recomana llibres i ens encanta.
Doncs, mira, avui us parlaré d'una campanya que va fer la Generalitat ara fa 3 anys i que aquest any, per tota la moguda política, teníem molta por als llibreters i també els pares que ja sabien que això s'havia engegat, de que no es pogués portar a terme. Finalment, abans que s'acabi l'any i fins ara el 30 de novembre, això és possible. La campanya es diu Fa 6 anys. O faig 6 anys. Fixeu-vos la idea tan bonica que és. Uh-huh. La Generalitat envia una carta, una targeta, a cada nen a casa seva, tradicionalment, és a dir, amb el carter que arriba i posen a la bústia d'aquella casa una carta en nom del nen, i un codi de barres pel qual pot anar a qualsevol llibreria de les que ens hem adherit en aquest projecte i triar un llibre que li paguen fins a 13 euros. Uh-huh. 13, que no és cap tonteria. Penseu que aquests llibres de lectura petitons, Vaixell de vapor, que teniu present de quan us van començar a fer llegir, que fan un pam, en valen uns 8, sí. 7, 8. Eh? Llavors, un llibre de 13 euros és un llibre ja amb tapa dura, enquadernat, bonic, pot ser un llibre de coneixements, pot ser un àlbum il·lustrat, pot ser, vaja, fins a... Si podem, tenim 5.000 que tenen aquestes característiques a la llibreria. Doncs entra la mainada a la llibreria i poden triar de tot el que els hi ensenyem un llibre fins a 13 euros. Si paga una mica més hi poden posar la diferència, però si no, els llibreters tenim el programa informàtic que ens comunica amb aquesta campanya, que ens permet posar un codi, un llibre. Per tant, si val menys, la Generalitat pagarà aquell llibre i no pas 13 euros. A ningú se li tornen els diners.
Doncs...
jo això ho volia explicar perquè la trobo, com a llibreters, la trobem extraordinària. Hi ha nens que és la primera vegada que van a la llibreria a comprar-se un conte per fer-se una biblioteca pròpia, vull dir, ens hem trobat de tot, des de nens que abracen el llibre i ens diuen quin dia l'he de tornar, fins a pares que pretenen venir sols perquè diuen m'estimo més triar jo. Avisem, nosaltres això no ho deixem fer, o sigui, mantenim el que la Generalitat ens ha demanat, o sigui, la Generalitat ens ha dit... Ens agradaria que els nens sàpiguen el que és anar a una llibreria i tenir a la seva disposició tot el que es pot comprar. I que ells, amb el seu propi criteri, perquè ja tenen 6 anys, saben llegir, saben triar, agafin el llibre que més els hi agradi. Perquè com que no sabem quin és el motiu pel qual hi ha nens que no es fan lectors i que podria ser les prescripcions escolars o les obligacions a llegir sempre, a veure com ho fas, la B no te surt bé, això és una Z i no una C, en fi, tot el que els hi pugui dir d'aquesta manera, els nens poder triar el que més els agrada probablement és el que llegiran per primera vegada totalment a gust i lliures d'haver-ho triat. I això és el que nosaltres demanem també en els pares que venen, o sigui, que no siguin censors i que no siguin... que no siguin barreres perquè el nen trobi el seu llibre.
Escolta, Teresa, i sobre aquesta campanya deies els nens reben a carta una... reben a casa, ja ho diré bé, una sí. carta i després venen a la llibreria aquí a Torroella, en el cas del Cucut. Com ha anat sí. això? Van venint criatures o què?
Bé, molta gent, és molt bonic perquè solen venir preguntant si és veritat. Moltes vegades la gent ja ha entrat a internet i ja s'ha informat i han vist que sí. Llavors hi ha un grapat de llibreries que hi estem adherits, que ja des d'un principi, des de fa 3 anys, d'altres que s'hi han anat afegint. Per tant, des d'internet poden consultar quina llibreria tenen més a prop que estigui dintre d'aquest programa i que tingui acord amb la Generalitat per fer-ho. I res, simplement, sisplau, els hi demanaríem que vinguin amb un cert temps. Jo m'he trobat amb un cas en què amb una família els hi vaig demanar si podien tornar un altre dia perquè van venir l'àvia, l'avi, la mare amb el nen petit que ja plorava perquè tenia gana i la nena que havia fet els 6 anys. Quan van entrar, el nen ja estava remugant i l'àvia li va dir a la nena, espavila't que l'avi té el cotxe mal aparcat. I jo li vaig dir, miri, escolti, parem ja, ara mateix. Vostès tenen encara una setmana per venir, 10 dies. Si no li sap greu, com que veig que són tanta colla, vostès vagin a passejar amb el nen petit i la mare amb la nena que triï el compte. Perquè no hi ha pas dret. O sigui, 6 anys els farà una vegada.
Ja.
I un regal de la Generalitat de 13 euros per triar un compte només ho tindrà una vegada, sisplau. O sigui, no sé, ja els hi donaré els 20 cèntims perquè aquest senyor aparqui, si convé, però no li facin això en aquesta criatura. No pot ser. I van dir, bueno, va, tens raó, va, vinga, que sempre anem amb presses i això no pot ser, va. Doncs, carinyo, mira, què et sembla? Tornem demà? Jo volia triar el compte avui. Bueno, doncs, si volies triar el compte avui, fem això. Vinga, àvia, aneu a fer un vol amb l'avi i ja... i ja ens quedem. I li van donar mitja horeta, home... És que no hi ha dret.
No, a veure, aquesta història em sembla molt bonica. El que passa que hi ha hagut un moment que em pensava que estava passant una cosa allò apocalíptica i vaja, dic, mira la Teresa ara aquí que està convencent a la gent que se'n vagi a fer un passeig a Torrella.
Home, clar, que vagin a fer una volteta.
Que vagin a fer gasto al comerç del centre, no?
Que vagin a passejar el nen petit, que deixarà de plorar, home, i l'entretinguin amb alguna cosa i a la gran li deixin aquella mitjoreta per triar el seu seu primer llibre de biblioteca, potser, o no serà el primer, però bueno, que com a mínim se l'endurà contenta i no amb aquell estrès i aquest neguit de venir en família, i que normalment el petit és el que més masega i el que comença a remenar tots els llibres que té a l'abast i que els tira per terra i se'ls comença a mirar i li diuen tu no, venim per la teva germana o per el teu germà, tu avui no. No, això tampoc no pot ser.
Ah, i el temps que sempre...
Sempre
anem amb el coet al cul, eh?
Clar, i després ens equivoquem molt els pares, però molt, i ja m'hi poso perquè tinc fills grans i segur que m'he equivocat, amb no deixar-los comprar el que volen. Clar. Va venir una nena també amb el seu val entusiasmada perquè només pensava en un llibre de Gorgius o de princeses. Bueno, doncs va marxar amb un conte de molt diferent, no us diré quin, però molt diferent, perquè la mare es va plantar seriosament que no marxaria de la botiga amb un conte ni de princeses ni de Gorgius, perquè això no pot ser. Bé, jo ho he fet això, de jove, vull dir, jo també m'he plantat i he dit, doncs no et compraré una Barbie, però vaja, el temps m'ha ensenyat que no és la bona idea aquesta. Així, per tant, no sé, saps, allò, vinga, llibertat i a veure com reacciona aquest nen o aquesta nena amb el llibre que se n'han portat. El més segur és que perfectament bé.
Clar. Doncs, mira, tot això m'ha fet pensar en aquesta cançó d'en Sant José, El temps i rellotge, que he decidit posar-la de fons per rematar aquesta secció d'avui. Què et sembla?
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
Escolta, ens veurem... La coneixes, ja no, aquesta cançó?
No, però ara l'escoltaré una mica.
Doncs escolta-la perquè és molt bonica. A més, parla sobre aquesta necessitat que tenim d'anar sempre amb el coet al cul. Escolta-la una estona que puguis. Temps o rellotge d'en Carles Sant José, que a més és com que és de la Bisbal i és com si fos de casa.
Perfecte.
Teresa, moltes que vagi gràcies. Bé, ens veiem divendres i parlem abans, eh?
Molt bé,
apa,
gràcies.
Adéu, una abraçada.
Adéu, bon dia, adéu. Parella,
almenys fes-ho parella. Ens agrada acabar aquesta secció de llibres rematada amb cançons que bé podrien formar part també de textos literaris. I ens agrada acabar el programa, acabar el supermatí, perquè som a la recta final d'aquest supermatí d'avui, amb cultura, i parlem de llibres, parlem també de gastronomia. Avui amb la Yolanda Bustos, a partir del seu comentari, la xef del restaurant La Calèndula de Regincós.
Hola, bon dia. Sabeu que molts dels que ens dediquem a la part gastronòmica de... siguem restaurants, càmpings, hotels, siguem productors, doncs ens ha arribat que el Consell Comarcal està fent un estudi sobre el producte de l'Empordà, el producte que ens defineix, no? Els que ens hauria de definir. Hem fet com una llista de tot d'ingredients on mirar, doncs, per exemple, hi ha el fesol de l'ull ros, que jo compro particularment, doncs, a la Marissa, a Palau Sator, al meu poble natal. Doncs des d'allà, doncs, també fan, per exemple, l'albergina Virgínia Blanca, doncs, que també és un producte, doncs, que volem categoritzar com a producte de proximitat de l'Empordà. Tenim també, doncs, l'escarola de cabell d'àngel. Podríem tenir, doncs, també, doncs, tot el tema dels làctics, el recuit de drap també, i entre d'altres, doncs, podem aconseguir, doncs, reunir bona colla, una colla molt maca de productes, d'ingredients que donaran aquesta singularitat, doncs, a les nostres cuines. No? Realment, jo crec que sabeu que sempre us parlo, doncs, de que la globalitat està bé, vull dir, que conèixer, doncs, els umamis d'altres països, però quan al final trobes que tot té aquest gust, doncs, que s'ha... doncs, diguéssim, aquest gust de soja que ha entrat absolutament a totes les cuines i sembla que el que no tingui aquest umami, doncs, la gent, doncs, ho trobi a faltar, no? Doncs jo sóc la que de les que amb altres cuiners i cuineres, doncs, de la zona oferim singularitat a la nostra cuina gràcies als nostres productes, no? Vull dir que jo crec que l'altre és lo global, lo que pots menjar a qualsevol lloc, però que no té personalitat. Llavors, doncs, si ens volem definir, volem que sigui ser originals, doncs hem d'anar a producte del territori, no? A més, enriquim la nostra zona, vull dir que comprem a productors, ho cultivem nosaltres i ho acabem oferint d'una manera com, no sé, per exemple, quan faig aquest arròs de pals, no? Doncs que per més, doncs, que vagi al Delta, que vagi a molts llocs amb molt de respecte, però sempre porto, doncs, aquest arròs de pals amb mi, no? Perquè és la que és el que em defineix com a part de la meva cuina. Doncs amb tot això, doncs, us volia animar, doncs, que col·laboreu, doncs, a dir quins ingredients sou els que més utilitzeu i que aquesta llista, doncs, que cada vegada doncs, tingui doncs, més pes i que sigui la que ens identifiqui, són ingredients de casa nostra, són aquestes pomes, són aquestes gambes de Palamós, aquestes garoines, tot això és el que ens enriqueix gastronòmicament i està vist i compromat que la nostra gastronomia doncs, que no té, no té fronteres, no té països, no té política, vull dir que amb aquesta sí que arribem a qualsevol lloc i a qualsevol persona. Doncs només era doncs, fer aquesta reflexió i desitjar-vos bon dia, bons aliments, salut i flors.
Gràcies, Iolanda Bustos, que en el temps que dura aquest comentari ha tingut temps d'anar de Regencós a París per carretera, com heu pogut sentir en el so ambient que l'acompanyava.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
6 i les 9, agenda. Anem per feina. Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro podeu visitar una exposició de 15 escultures de gran format, Martí Seguer.
Tot fent una passejada pel parc, Manel Álvarez ens presenta una quinzena d'escultures de gran format provenents de les sèries d'Àfrica i de l'Antic Testament. Amb la primera ens deixa fascinats pel primitivisme africà, conscientment s'allunya de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, donant un tractament contemporani al primitivisme africà. Amb la segona reinterpreta des de la vessant escultòrica textos de l'Antic Testament. L'artista treballa amb fusta, alumini, marbre, granit i ferro, llautó, bronze, pedres calcàries, basalt i tabertins.
Gràcies, Martí.
L'agenda cultural de la setmana.
Una estona d'aquestes hem de veure què són això de tabertins, eh? Més coses. Al Museu Terracota de la Bisbal podeu visitar l'exposició Madola Vestigis.
L'exposició es desenvolupa amb una quinzena de peces ceràmiques a través de les quals, 50 anys després de la seva primera exposició, Madola continua reflexionant sobre allò que l'envolta i donant forma amb la força d'unes mans que deixen empremta el que viu i percep per dins i per fora. Un compendi dels últims 10 anys de l'artista. 15 obres en les quals volums, matèries, textures i colors conformen i defineixen un dels universos més particulars de l'art català contemporani.
I no us oblideu que aquest divendres fem un programa especial des de l'aparcament de la presó de Figueres.
Des de la presó de Figueres, al Puig de les Basses, on volem fer un homenatge a l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa i a tots els qui setmana a setmana li heu mostrat el seu escalf. Parlarem amb familiars, amics i companys i comptarem també amb la presència d'artistes com Miquel Abres o Neus Mar. Recordeu, a 8:45 del vespre, al Puig de les Basses, a la presó, a l'aparcament, o també a través de la FM i també a radiocapital.cat.
Doncs efectivament, a Miquel Abres i la Neus Mar seran també acompanyant-nos allà amb la seva música en directe. I totes aquestes activitats les podeu consultar de manera més detallada a través del nostre portal web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I allà mateix també, si organitzeu alguna activitat del tipus cultural, lúdica, festiva, la que sigui, i us ve de gust que publicar-la al nostre web i que ens en fem ressò en aquest programa, allà mateix hi trobareu un formulari des del qual hi podeu entrar a les vostres activitats, les dades de les vostres activitats, per tal que nosaltres les puguem explicar a través de Ràdio Capital. Aquesta sintonia és la que diu que marxem. Durant el supermatí d'avui us hem explicat que Palamós ja ha aprovat de manera oficial la recollida selectiva, juntament amb altres novetats que s'han produït en aquest ple, en el ple mensual que es va celebrar just ahir. Aquesta modificació del contracte de residus implementarà accions que han funcionat durant els últims anys. També us hem explicat que ahir a la tarda a Palamós també es va començar a asfaltar un tram de la Ronda de l'Est. I us hem explicat també que hi ha novetats en el sistema de gestió del menjador de l'escola Guillem del Montgrí, un recurs que va presentar l'AMPA per poder-lo seguir gestionant i que ha estat rebutjat. Ens hem fet ressò de la pudor que feien els jutjats de Sant Feliu de Guíxols, ja que es van despertar amb excrements a la porta a Sant Feliu i en d'altres punts de Catalunya en una acció coordinada de diferents CDRs per denunciar que la justícia d'aquest país, deien ells, literalment, és una merda. I també us hem explicat de seguida que ha passat que Jordi Gameito, de Platja d'Aro, és el campió de l'Everest Trail Race. La Daia Bodro n'ha fet tots els detalls d'una notícia que ja ha començat a córrer una mica com la pólvora en l'àmbit esportiu. El corredor de Platja d'Aro, dèiem, s'ha convertit en el primer participant occidental en proclamar-se campió d'aquesta cursa. I tot això us ho hem explicat des de les 8 del matí amb un equip que encapçalen en Dani Cortés, en Gerard Tascaig, també avui en Marc Clapés, en Martí Seguer, en Manel Magrinyà, l'Eugeni Agüell, en l'Alba Lejide, la Laia Bodro, la Judit Sáez, la Watef Agmitag, l'Ariadna Sala, en Josep Lluís Vidal i l'Albert Aparicio, amb el que repassarem la previsió del temps, Albert.
Avui anirà augmentant la nuvolositat de forma progressiva i cap a final del dia ja es poden produir els primers ruixats. La pluja serà més extensa entre la nit de dimecres i el matí de dijous, amb una temperatura ambiental sense gaires canvis respecte als dies anteriors. Tot i que les precipitacions de dijous seran més extenses i probables durant el matí, es podran produir en qualsevol moment del dia i fins a la nit.
I acabem, igual que hem començat, desitjant que aquestes pluges s'allarguin poc en el dia del divendres, perquè, insistim, aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre, serem a l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres. Us diríem que ens vingueu a veure com fem aquest programa, però avui no us demanem això, avui us demanem que us sumeu a aquest sopar groc que es fa al Puig de les Basses per reivindicar la llibertat de la Dolors Bassa i de la resta de presos polítics. Nosaltres tornarem demà puntualment a les 8 del matí amb la veu, això sí, d'en Dani Cortés. Que vagi molt bé, que passeu bon dimecres.
Supermatí, amb en Miquel 40.